construcció manté els preus en nivells molt alts i dificulta l'accés a l'habitatge per part de molt important part de la població.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El conflicte armat a l'Orient Mitjà ha fet que molts governs hagin hagut d'actualitzar les recomanacions de viatges als països de les regions afectades per la guerra. Des d'Espanya, el Ministeri d'Assumptes Exteriors adverteix de risc de viatjar a les zones on la seguretat és inestable. A Israel, desaconsellat viatjar-hi, tot i que a dia d'avui l'espai aeri s'ha reobert parcialment. Qatar, Emirats Àrabs, Kuwait, Síria i Iraq, per descomptat l'Iran, es troben amb els espais aeris tancats i països com Jordània, Aràbia Saudita i Turquia. Es recomana posposar els viatges en la mesura de les possibilitats i, si no és possible, viatjar amb extrema precaució i assegurar-se de la seguretat a les zones a visitar. La llista de països als quals no es recomana viatjar en aquests moments arriba fins a 30. Una situació que, segons evolucioni i l'impacte en seguretat, pot anar augmentant o disminuint. Avui, novè dia de guerra a l'Iran, coneixerem si està alterant el mapa de viatges internacionals als destins del Golf. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Dia Menorca i Ivetres Ràdio. Avui és dimarts, és 10 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
A todo si el pelo se nos caerá, más pronto, más tarde, el otoño llegará. A tu no sé la cuna, lo pierde ya. A otros a la tumba espera llegar.
Avui és el Dia Internacional de les Jutgesses, també dia d'en Mario, el del videojoc, el lampista més famós de tots els temps, en Mario Bros. I avui és Dia Internacional de la perruca.
Però si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ja.
Pere Gibert, molt bon dia, com estàs tu, dus perruca?
Bon dia. No, de moment no. Estem prenent altres mesures, però no penso obrir aquest meló ara.
No penses obrir el meló, no. Perquè les mesures no vols parlar, el perquè l'objectiu és tot perquè no quedar-se sense cabell, no?
Exactament.
Així resumint, eh? I Naxel Camarasa, que du perruca.
Em feu passar tants nervis.
Què tal?
Ai, 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 tants nervis, que se't cau el pèl. No, Naxel té una bona mata de pèl.
Sí,
canosa.
Blanc.
Sí, blanc.
Fa molts anys que és
però
blanca.
Diuen que el cabell blanc no se't cau. Això està bé. Per tant,
no sé si és molt...
Bueno, tenim un poc de tot, eh? Tu et tenyeixes?
No. No.
Fa cara d'espantat.
Ah, sí, que les cares no són blanques, que són transparents.
Que són transparents, deia un dia.
En veritat, soc calvo.
Ara m'ho recordava en Jordi.
És una perruca?
Sí.
Ah.
I tu, Clara?
Jo no.
Ah?
Jo duc perruca, no, però vaig ben tenyida, sí.
I love it!
M'agrada canviar-me el color del cabell, saps?
Todos igual, sin pelos, sin dientes, sin cap equipas,
serà muy... I ja sabeu que el dia de la perruca és un invent d'una botiga de disfresses de Dinamarca que no en tenia prou en vendre perruques per carnaval i va dir, bueno, doncs m'inventaré aquest dia. I com se celebra? I doncs, la idea és convidar la gent a ser algú diferent en un dia com el d'avui. Trencar la rutina amb cabells falsos, amb colors diferents, pentinats estrafolaris... Tot i que, clar, amb els anys s'ha anat convertint en una data per donar visibilitat a les persones que fan servir perruca cada dia per necessitat, no per estètica. Va, que farem un poc d'història. Saparruca ve dels antics egipcis, que les utilitzaven per protegir-se del sol com a símbol d'estatus social. Eren grans artesans de sesparruques, les feien amb cabells naturals, que sovint eren cabells d'esclaus, esclar. Els barrejaven amb fibres vegetals, amb llana d'ovea. Resulta que els egipcis per higiene es rapaven els cabells. Llavors, clar, s'havien de posar perruques per protegir-se del sol i substituir el seu propi cabell. Si rellem de perruques, mos ve la gran Cleòpatra, la última reina de la dinastia de l'antic Egipte, o no?
Sí, aquell serrell
recte. Aquell serrell, exacte, que ha estat moda també durant molts anys.
Sí.
Sí, també hi ha moda, també hi ha moda. També hi ha perruques al segle XVII. A la cort de Lluís XIV a França.
Haurem de repassar els nombres romans.
No, ho he dit bé, 15, 16, 17.
Tot el dia matat, xin-xan.
Aquests segons de silenci.
Aquests segons de silenci era perquè també mirava Lluís XIV, saps? I tenia una allà tot una...
Et fas trampes tu mateixa mentre escrius amb nombres romans.
Jo em faig trampes.
Te'n fiques molt
decedits. Faig cosetes. Bé, les perruques al segle XVII eren símbol de l'aristocràcia. Les lluïen blanques i crespades. Per exemple, la reina Maria Antonieta va posar de moda les perruques amb plomes d'estrus, pedres precioses, joies, brodats, tot plegat ho dissenyava el perruquer de la seva cort i en una ocasió fins i tot hi va posar un vaixell en miniatura entre les onades de la seva perruca.
Que
us sembla,
quina obra d'art,
Una gran obra d'art, sí. Total, que ella es va convertir en una influencer de la seva època. Les plomes van arribar al Regne Unit, que les va posar de moda la duquesa de Devonshire, o
ja
alguna
mateix.
Cosa així,
sí.
Que era molt amiga d'Anna Maria Antonieta, les hi va copiar i les va posar de moda. Es van estar un segle i mig de moda. En total, les plomes.
Bueno.
Fins i tot na Coco Chanel les va utilitzar i vendre perruques amb plomes als anys 20. Què us sembla? Us n'heu posat qualcuna alguna vegada?
Que t'ho deies que fer? Ses metges?
Ses metges. Sabeu com tenien ses perruques blanques en aquelles èpoques?
No.
No? I d'on pols d'arròs? O de patata? Les que eren com grogoses i posaven midó de blat de moro, barrejat amb una mica de pols de talc, amb una mica de perfum.
Ah, però tingues.
Després, sí, ja ho pots ben dir. Perquè per donar estructura hi posaven un poquet de pomada de grasa animal. Algunes hi posaven estructures en filferros. Què us sembla?
Déu-n'hi-do.
Toca-li donant-ho acabat de convèncer.
Sí, podeu imaginar-vos que evidentment sí, amb la higiene de l'època, allà dins feia que hi visquessin autèntiques ciutats de polls i altres paràsits.
Clar.
Estaven organitzats, eh? Calcons,
i agafaven el barco.
Sí, no, hi havia tot. Hi havia ciutats, hi havia cinemes, tot.
Portaven
tot
texans.
Tot organitzat. Com quan el teu fill agafa polls que penses, aquí hi ha una... Hi ha ocasions que dius, aquí hi ha una ciutat.
Estàs acusant el seu fill d'agafar polls?
No, el seu, el meu, tu per què no entens? Per què? Alguna vegada ho hem patit, això?
Sí.
A mi avui m'han enviat un missatge que a l'escola hi ha polls, així que...
A mi aquest missatge me'l van enviar ahir.
Ahir, veus? Avui, ahir Ciutadella, avui amor.
Han arribat, han creuat l'illa.
I pot ser que en tingueu altres?
No.
No.
Naltros mai.
A les canes no ens tornem ni calps ni agafem polls.
Veus? A les dones, a les mares tampoc som immunes.
Ha estat una sorpresa per jo.
Bueno, va, que us ve la pregunta.
Ai.
Esteu preparats?
Bé.
Sí, del tot.
La reina Isabel I d'Anglaterra, que també li encantaven ses perruques, quantes en tenia la seva col·lecció particular?
Uf.
327.
No, 414.
Ui, us n'heu anat tots dos de massa, eh? Heu posat tres xifres i és dos xifres, en realitat, amb un mes davant.
83.
Ep!
72.
Més de 80, guanya en Pere. Avui se'n va a Cancún.
Sempre em guanya, eh?
Bueno, no, els divendres guanyes tu. Els dimarts en Pere.
Dimecres, els divendres estic més cansat, ja.
Els dimarts en Pere,
ja no em dona,
els divendres
tant,
en Excel.
La neurona. I tothom se la sabia,
que no tu. Bueno, una col·lecció de perruques. Mira, hi ha qui té sabates, hi ha qui té perruques, hi ha qui té jaquetes, hi ha qui té arracades. Eh?
Jo crec que no he col·leccionat més res.
Estava pensant, què tinc jo?
Jo no he col·leccionat més res.
Samarretes de futbol, potser.
Samarretes de futbol, això diu ja d'un poquet de la teva personalitat. Com ses perruques, vull dir. Tu no tens així, no sé, un vestuari ple de...
Sí, home,
de
sí.
cotxes petits d'aquests.
No, oh,
crec que en vaig tenir...
Micromachins d'aquests?
Sí,
no, els cotxes típics en miniatura.
Però això no és a l'armari de roba, jo volia dir
ah, així, de roba.
Per estètica.
Per estètica.
Jo tinc, per exemple, moltes anelletes arracades no, i penjolets.
Però jo no m'ho poso, les camisetes de futbol estan
igual,
guardadíssimes.
Igual, que estiguin allà.
No, no, jo de roba no,
no, no tinc
res.
Sabates, allò. No. Jo, no us imagineu, aquelles, hi ha dones que tenen autèntiques meravelles de sabates i bolsos. I homes. Bueno, va, que m'us despistem. Què tenim preparat per
programes? Sabatxatata menorquina, mos moria aferrat.
Començarem el programa conversant amb en Carlos Cendra, analista de dades de l'empresa de Big Data menorquina Mabrian. Amb ell parlarem de les darreres fires turístiques que s'han celebrat a Alemanya i de com es pot comportar el mercat alemany aquest estiu a Menorca. També analitzarem si la guerra a Orient Mitjà està alterant les previsions i els mercats turístics pels pròxims mesos. Després conversarem amb la Mireia Martí, presidenta de l'Associació Menorquina d'Altes Capacitats i de les accions que estan en marxa en aquests moments per sensibilitzar la població en l'àmbit de les altes capacitats.
I amb tots vostès, Antoni Tudorí.
I sí, avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, el nostre Toni, amb la seva secció, ses cosetes, en Tudorí.
I d'abans d'entrar en matèria, anem a veure les notícies que per on passen avui dimarts, Excel.
Passen per la plana de succeïts perquè s'ha decretat presó provisional i sense fiança per als dos detinguts per l'atropellament mortal de dijous passat a Ciutadella. La jutgessa els investiga per un delicte d'homicidi consumat, un delicte d'homicidi en grau de temptativa i també per omissió del deure de socors. La Policia Nacional, de fet, defensa que l'atropellament va ser intencionat. Recordem que va acabar amb la vida d'un home. Tota aquesta disputa va començar un dia abans, dimecres, a un hotel de Sacaleta, segons la Policia Nacional, amb un enfrontament on ja dos homes van patir ferides als braços i van haver de ser intervinguts quirúrgicament. També diferents homes d'un dels grups enfrontats va punxar rodes dels vehicles d'un dels contrincants. Els dos homes que van ser detinguts per presumptes delictes de lesions serien un de cada bàndol i després de passar a disposició judicial van quedar en llibertat amb càrrecs sense mesures cautelars. Una investigació que continua oberta a hores d'ara i no es descarten, de fet, noves detencions. També és notícia que Educació assegura que la implementació de la zona escolar única no provocarà una fuita d'alumnes cap a la concertada. El conseller Antoni Vera sosté que hi ha moltes places vacants a tots els municipis de l'illa i que amb aquesta mesura el que fa és facilitar la lliure elecció a les famílies. La nova zonificació s'implantarà en el proper curs i ha defensat la iniciativa en el ple del Parlament.
Actualment tenim, a dia d'avui, 145 places vacants a quart d'educació infantil, 94 places vacants a centres públics de cada municipi de Menorca. Per tant, no resulta ni un èxode de la concertada ni un desplaçament per llarga distància.
Amb aquests arguments, Vera surt al pas de les crítiques de Més per Menorca i de la comunitat educativa de l'illa, que ja s'ha posicionat en contra de la mesura. La diputada ecosobiranista Joana Gomil ha denunciat que no escolta el sector educatiu de Menorca i dubta que amb aquesta zonificació es puguin millorar, diu, les xifres de primera elecció.
A Menorca, el curs 2025-2026, sense implementació de la zona única, un 94,26% dels alumnes van ser escolaritzats a la seva primera opció. Si vostè hagués permès que aquests 11 alumnes de Ferreria s'escolaritzessin també a la seva primera opció, haguéssim arribat fins als 96,12%. Per tant, senyor Vera, vostè pot assegurar que aquest percentatge serà millor en la zona única a Menorca?
El Consell Escolar ha de celebrar en els propers dies un plenari on es tractarà la petició de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes que rebutja aquesta mesura. I acabem explicant que els ramaders celebren aquest cap de setmana un dels esdeveniments més importants del sector, és la Fira del Camp. S'hi aplegaran més d'un centenar d'expositors, de productors i empreses relacionades amb el camí i la pagesia. Un dels actes més importants és el concurs morfològic de bestiar boví i Frisó, que arriba ja a la 38a edició. Hi participaran 33 llocs amb 185 animals que competiran per guanyar el certamen. El jutge nacional Alberto Iglesias serà l'encarregat de valorar cadascun dels exemplars. Sentim José Ramón de Olives, secretari de l'Associació Frisona Balear, i el batlle de l'O, José Luis Benejam.
N'hi ha 600 vaques més de Frisona, referent al 2024, i en total de reses, que incluïm vedelles, novilles i vaques, són 270.
És magnífic veure com tants joves participen a la fira i en el concurs molt particularment, i com la joventut se segueix implicant afortunadament en les coses del camp. És encoratjador.
una fira del Camp que arrenca aquest dissabte al polígon industrial La Trotxa de l'O.
I d'allà serem un any més fent recolzant el sector agrari de Menorca i gaudint d'aquests concursos tan diferents, que és aquest concurs de vaques.
Sí, molt curiós
de
veure.
Que és molt curiós de veure, més si tens fiets petits.
Precisament avui, a les 12, hi havia convocat a la mesa del sector lacti amb tots els sectors implicats, tant la indústria com el sector ramader. Estan reunits a la granja hores d'ara, a veure si quan surten troben hi ha alguna novetat del pla Provilac, de totes aquestes mesures de suport al sector lacti i també reaccions al tancament de Gama, que ho hem vingut explicant els darrers dies, aquesta indústria històrica mallorquina, a veure si hi ha alguna mena d'ajuda per als pagesos, en aquest cas de Mallorca.
I d'altres, escoltarem amb atenció, Excel, a les 2:30, amb aquestes i d'altres informacions que encara has d'acabar de fer feina, no?
Sí, vas cap allà.
Idò, cap allà vas.
Que vagi
bé.
Gràcies. Treballes demà?
Sí, sí, demà fem feina, clar. Ja és dissabte, eh? La màquina del temps no tenim encara, eh? I donem a veure què diu l'Agència Estatal de Meteorologia per avui dimarts.
Preveu una jornada variable amb estones de sol i moments de cel més tapat per núvols que podrien arribar a provocar algun ruixat ocasional, tot i que la probabilitat és ben baixa. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis. El termòmetre marcarà avui 8 graus de mínima i 17 de màxima. El vent de llebeig bufarà amb poca força.
Ui, frio, sí, sí.
Les 12:19, pausa i seguim.
Se dibuja en mi cara una decepción, no sé disimular. Voy mirando siempre a mi alrededor, te busco y nunca está.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
Tres ràdios, Dial.
Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. A Silmé cercam responsable de desenvolupament de l'àrea de projectes. Si tens experiència liderant projectes de software i visió estratègica, et volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 16 de març de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmé.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
La Fundació Foment del Turisme de Menorca continua apostant per atraure turisme alemany fora de la temporada turística. Després de participar a la Fira de Referència Alemanya, la ITB de Berlín, ara ha estat present a la Fira de Turisme de Baviera, una cita especialitzada en viatges d'aventura i esports en què el destí Menorca encaixa a la perfecció.
Volem saber què diuen ses dades en referència als turistes alemanys i també si la guerra d'Orient Mitjà està alterant el mapa i ses previsions dels viatges internacionals. Per això, si ratllem de dades, els experts a Menorca són els amics de l'empresa de Big Data Mavrian Technologies. Carlos Cendra, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Hola, Clara, bon dia.
Esteu detectant canvis en els fluxos turístics internacionals, Carlos?
Estem detectant canvis clars de tendències de demanda. Hem de veure si això realment es materialitza en un canvi de tendència clar en quant a reserves, perquè ara és un poc pes, diríem, no? Però sí, clarament hem detectat com ha davallat la percepció de seguretat dels països més afectats amb tot el conflicte d'Iran, que són bàsicament dels d'Orient Mitjà, i del Golf, doncs tot el que sigui Arabia Saudita, Emirats Àrabs, Bahrain, Qatar, Kuwait, han rebut una davallada molt forta en quant a la percepció de seguretat que tenen els mercats de cara a viatjar turísticament. Llavors això té una repercussió directa en les cerques i en les reserves de vols i de vacances, òbviament.
Que encara és pres, avui és el 9è dia de guerra, hem de veure si el conflicte va per llarg o no. De moment es detecten canvis en les intencions, no? En aquestes tendències de demanda, perquè encara és pres per veure si realment s'acaben materialitzant aquestes intencions o aquestes tendències de demanda.
Sí, perquè això és molt, molt ràpid. Mira, et poso un exemple. Nosaltres al febrer vam fer una anàlisi, vam publicar una anàlisi a nivell mundial i dins del top 10 de les destinacions amb major potencial de creixement turístic dins 2026, hi havia tres capitals d'Orient Mitjà. Estava Riyadh, la capital d'Aràbia Saudita, estava Doha, la capital de Qatar, i estava Muscat, la capital d'Oman. Dins del top 10 hi havia tres d'aquesta zona. Ara mateix, òbviament, això s'ha dissipat i no sabem fins quan. És a dir, és veritat que la demanda turística ha demostrat un nivell de resiliència espectacular i ho hem vist, desgraciadament, molt els darrers anys. Llavors pot ressorgir ràpid de nou, però ara mateix, evidentment, la seguretat és el primer per qualsevol persona que vol viatjar, ja sigui de vacances o de feina. Vull dir que és un stop clar a l'hora de reservar vacances cap a aquestes zones.
Clar, ara mateix, per exemple, Qatar, Emirats Àrabs, Kuwait, Síria, Iraq, estan amb espais aeris tancats i hi ha països com Jordània, Aràbia Saudita, Turquia, que es recomana posposar viatges i assegurar-se bé de la zona destí i la seguretat que hi ha en aquests punts. Són una llista de 30 països en les quals no es recomana viatjar en aquests moments.
Correcte, i has dit una cosa molt important, que és una mica aquest efecte contagi que nosaltres també mesuram, no? Perquè una cosa són aquestes destinacions que estan, òbviament, rebent violència directament, no? O atacs, etc. I després hi ha altres destinacions que estan llunyanes d'aquest punt, però de qualque motiu, per un tema de connexió cultural, per un tema de, inclús religiós, es genera un efecte contagi en els mercats que comencen a diríem, davallar aquesta percepció de seguretat que poden tenir. Un dels cas típics és Turquia, no? Que és un destí molt important dins d'Europa, sobretot per aquests mercats que són també molt importants per nosaltres, i aquest efecte de retracció de la demanda ja és bastant clar en el cas de Turquia. Egipte també, menys, però sobretot Turquia, sí.
Turquia és un país bastant demandat per els menorquins i menorquines. De fet, llegia fa un moment que es diu justament això, no? Vigilar amb els mercats, en els llocs on hi hagi moltes aglomeracions. Imagino que és per aquest efecte, no? Que hi pugui haver-hi qualque atemptat o qualque cosa que pogués trobar-se en una ciutat on no hi ha aquest conflicte en aquests moments, però que per alguna altra qüestió es pogués haver-hi coses que no són les habituals, sinó no hi ha aquests conflictes, no? I també Egipte és un destí que amb el museu que acaben d'obrir, el Gran Museu, era un destí molt sol·licitat. Pot arribar a caure en aquests moments per seguretat?
Doncs mira, de les dades que tenim, d'aquests tres destins que estan, diríem, sofrint aquest efecte contagi més directe, serien Jordània, Turquia i Egipte. Egipte és el que menys està sofrint en quant a caiguda de percepció de seguretat i, pel que sabem, ara mateix està sent una mica una destinació refugi de tots aquells que tenien reserves, dels operadors que treballaven molt a Mitjà Orient i estan desviant les operacions cap a Egipte, perquè ara mateix és veritat que té alguna alerta activa en quant a temes de seguretat per part d'algun govern, com el d'Estats Units, etc. Però té l'espai aeri obert i està funcionant amb normalitat.
Quines oportunitats poden significar per altres destins aquesta caiguda? Que malauradament això funciona així, no? En el món que estem avui en dia, en aquest món globalitzat, i ho hem vist en altres ocasions. Si hi ha destins turístics afectats per guerres o per qüestions de seguretat, altres destins pugen sa demanda. Pot passar en Menorca i en Espanya en aquesta temporada turística, perquè Espanya està dins d'un dels destins segurs, que tots sabem que avui en dia tot està molt canviant.
Sí, si aquesta situació es prolonga en el temps, com deia abans, perquè si això té una duració limitada, relativament la recuperació pot ser ràpida, però si es manté en el temps, tots aquests destins d'Europa que estan considerats com a tradicionals i segurs, ja sigui Espanya, òbviament Balears, ja pugui ser Itàlia, ja pugui ser Grècia, els Balcans, doncs segurament sortiran beneficiats d'una demanda addicional d'aquest tipus de client que pues, tenia planejat o anar a la zona de Mitjà Orient o sobretot tota la zona de Turquia, si realment es desvien aquestes demandes perquè és un volum important, com per exemple el mercat alemany que comentaves al principi, no? Turquia és un destí molt important per ells, ha crescut molt els darrers anys. Qualsevol inestabilitat d'aquest tipus pot fer que diguem, el visitant o el turista escolleixi un valor refugi que podria ser A, o quedar més a prop de casa seva i optar per un viatge pues, diríem, més de corradi, o anar a destinacions que ja coneixen i que tenen aquesta percepció de seguretat com pugui ser Espanya.
Mercats com l'alemany i mercats també que podrien, per exemple, venir des de Nord-Amèrica.
Sí, correcte. El mercat nord-americà, aquí el que veiem és un efecte, de fet és el mercat que més sensible és a tots aquests, diguem, avenços de seguretat. També per ser un mercat llunyà, que no tenen tant de coneixement geogràficament de les zones, etc., qualsevol inici d'inestabilitat es genera una retracció de la demanda molt, molt ràpida. Aquí s'obren oportunitats per aquest mercat a altres indrets, ja siguin d'Amèrica com d'Àsia. Hem de pensar que Àsia es veu afectada per aquest conflicte, sobretot pels mercats europeus, des del punt de vista en què la connectivitat aèria d'aquests destins passa molt per grans hubs, com pugui ser Dubai, com pugui ser Doha, etc. Llavors tot això ara mateix està en l'aire. Però tot aquell país i mercat que té una connectivitat aèria directa establerta amb destinacions d'Àsia també podrien incrementar els fluxos de demanda. Si no hi ha cap efecte contagi, que en principi no l'hem vist.
Clar, tot això són uns moviments globals i per tot el món que vosaltres amb les vostres dades aneu analitzant i vos aneu trobant destins com, per exemple, Mèxic, destins llatinoamericans, que també en les darreres fires turístiques hem vist com també s'està potenciant molt i que hi ha un creixement tant de persones d'allà que venguin cap aquí com també naltros anar a visitar aquests països. Es poden ressentir amb les polítiques de Trump i les constants amenaces a països com Mèxic, Cuba...
Sí, totalment. En el cas del mercat nord-americà, de nou, és molt sensible a qualsevol alerta de seguretat, però és veritat que el fet de que es puguin desviar en aquests viatges de llarg radi de venir cap a Europa o cap a aquests països de Mitjà Orient, pot ser que es desviïn cap a Latinoamèrica, ¿vale? De la mateixa manera que des d'Europa hi ha un increment clar de demanda dels darrers anys cap a destins de Latinoamèrica, vale? Ja sigui Mèxic, una mica sortint dels destins tradicionals de Mèxic, que són el Carib mexicà, però també països com Colòmbia estan a l'alça, països com Ecuador, com Perú, com Xile, com Argentina, és a dir, hi ha tota una dinàmica d'increment de demanda cap a aquests països, que al final són destins que pràcticament podríem dir que són emergents, que possiblement es reforcin amb tota aquesta inestabilitat a l'altra banda del món.
Per tant, també serien països segurs, no? Com a Espanya, podríem dir, de moment?
Sí, bueno, en quant a percepció de seguretat geopolítica a nivell general, en principi sí. Bueno, ja dic en principi perquè Colòmbia, sí, que és un dels destins que acabo de dir, doncs no fa tant, i també va estar una mica... al Candelero per problemes amb els Estats Units, no? Però en principi és una zona que està tranquil·la a nivell geopolític i després, òbviament, en aquests països pues, hi ha destinacions que tenen més percepció de seguretat que nosaltres, però en principi no tenen grans problemes ara mateix.
Carlos, ja per acabar i ratllant un poc d'aquest turisme alemany que anem ratllat amb la ITB de Berlín i ara amb aquesta participació també a la Fira Fre a Múnich, què falta per atraure alemanys a Menorca? Les previsions són bones perquè ja fa anys que ratllem que no acaben de venir, tot i que tenim un destí de natura ideal per a aquest mercat que li agrada viatjar fora de temporada turística i que cerca més enllà del sol i la platja.
Sí, de fet, en aquest perfilat que vam fer del turista alemany i dels seus interessos, remarca molt la cultura, tot l'aspecte cultural i la cultura local i tot el tema de la natura i el turisme actiu. Llavors, òbviament, Menorca està ben posicionada en aquest aspecte. És veritat que els darrers anys han perdut una mica de quota del mercat alemany a Menorca, però perquè l'hem guanyat d'altres mercats. Vull dir, som tots molt conscients de que l'illa té la capacitat que té, és a dir, que si França i Itàlia han pujat com han pujat molt. De fet, ara mateix Alemanya, per volums de connectivitat aèria, etc., és el quint mercat, mentre que per Balears és el segon, per Mallorca és el primer, per exemple. Hem vist un increment d'altres mercats, com el francès especialment, i també l'italià, molt importants. El que veiem per aquest any és, de cara als propers 6 mesos, estic veient ara mateix les dades, una perspectiva bastant positiva per al mercat alemany, que mostra un creixement en quant a capacitat aèria programada cap a l'illa, interessant, de més d'un 16%, sobretot en els mesos de maig i setembre, que són els mesos on podríem allargar la temporada mitja i podríem oferir aquest producte que l'alemany, diguem, del segment que ens agrada treure, doncs pot aprofitar, no? Que és bon temps, òbviament, i la natura han estat pur, no? Sobretot jo crec que el maig és una aposta molt bona per aquest segment.
Idò, anirem estant alerta i atents perquè tenim la Setmana Santa aquí a tocar, així que tindrem oportunitat de seguir-ne conversant. Moltes gràcies, com sempre, Carlos, per atendre la telefonada del Dia Menorca i compartir una estona de ràdio amb nosaltres.
Gràcies a tu, Clara.
Bon dia.
Bon dia.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Tots a 35 minuts i ara baratam del tot de tema, eh?
Sí, del tot.
Del tot, del tot. Relleu de què?
De les altes capacitats.
Ah, mira, molt bé.
I donem unes dades.
Vinga, m'interessa.
Entre el 10 i el 15% de la població pot presentar alguna característica relacionada amb les altes capacitats. Aquest percentatge inclou tot un ventall molt ampli de perfils intel·lectuals específics que tan sols entre un 2 i un 3% tenen a veure amb la superdotació estricta.
I d'aquest dissabte, 14 de març, és el dia de les altes capacitats, així que l'Associació Menorquina d'Altes Capacitats de Menorca celebra aquest mes de març amb diferents iniciatives i accions que volem conèixer avui en detall amb la presidenta de l'entitat. Mireia Martí, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, escolta'm, altes capacitats. Totes les vegades que hem conversat, la primera pregunta és com obligada, perquè què entenem per altes capacitats? Dèiem que hi ha molts de perfils, però altes capacitats, superdotació, sempre... Aquest acaba de quedar tot clar o encara tenim molt de lío, Mireia?
Encara hi ha... Sí? Sí. Encara hi ha molts de mites també que ho acompanyen. I això és una de les coses que des de MAC sempre intentem lluitar, no? Perquè a vegades allò, no, són aquests que treuen bones notes, que ho saben fer tot, que no necessiten ajuda, doncs res de tot això és cert, no? Per entendre'ns. Sí que és veritat que les altes capacitats són persones que tenen una facilitat d'aprenentatge, així com a norma general, eh? Perquè també tants caps, tants barrets, no? Per tant, tothom és diferent. Però bé, també tenim les nostres necessitats i sempre ens agrada, sobretot des de MAC, veure-ho la visió positiva de tot plegat. Mm-hmm.
L'Associació de Menorquina d'Altes Capacitats està creada des del 2022. Amb aquests anys que porteu al capdavant, organitzant, agrupant, conscienciant, mm-hmm. donant visibilitat, què heu detectat? Com s'ha anat avançant, Mireia?
Doncs mira, la veritat és que darrerament hi ha hagut un increment bastant important, vale, de conscienciació. Evidentment, quan fas coses, passen coses, no? Jo sempre dic. I podríem doncs destacar que, per exemple, del 23 al 25, que són les dades oficials que tenim de quan es van començar els curs, doncs van passar de 200 persones diagnosticades, per dir-ho així, al 23, a gairebé 300 al 25. Per tant, mica en mica es van conscienciant, sobretot a les escoles, en els entorns educatius, el fet doncs, de diagnosticar, de conèixer aquests perfils, i mica en mica doncs, anar-hi posant noms i llinatges, per entendre'ns.
Sovint és difícil, no?, s'ha de posar noms i llinatges perquè falten eines, falta informació i els professionals, tant de la salut com també de les escoles, fins i tot els mateixos pares i mares, quan tenim unes altes capacitats a casa o tenim un fillet amb talent, no sabem massa bé què és el que tenim ni ens ho han explicat gaire bé mai.
Exacte, és un conglomerat de persones que és molt divers, a més, eh? Dintre del paraigua de les altes capacitats hi hauria aquest 2-3% que comentàveu de superdotació, que seria aquest perfil heterogeni que destaca en tots els sectors de l'escola, per dir-ho així, no? Ja sigui aprenentatge verbal, creatiu, etc. I llavors hi ha perfils que són més, doncs, que destaquen en una cosa concreta o perfils complexos que són 2 o 3. Clar, això és molt difícil perquè no són persones que totes funcionin igual ni que totes necessitin el mateix acompanyament o el mateix enriquiment, no?, que és el paper de l'escola. Clar, llavors és molt difícil detectar-ho. I per això des de la MAC vam intentar doncs, que donar formació a les escoles, que és on ens trobàvem una mica l'escull de la informació, no? Perquè les famílies, al cap i a la fi, intentem informar-nos a nivell privat, sigui com sigui, no? Però l'escola, doncs, tant per recursos com per ràtios, com per tots els problemes que ja sabem que hi ha a l'escola dies d'avui i la diversitat que tenen, doncs era difícil atendre'ls. I per això vam proposar doncs, una formació pel professorat, que s'està fent ara aquest mes de març, dintre també del conglomerat d'activitats del Dia de les Altes Capacitats, per intentar doncs, donar eines i, sobretot, recursos a les aules doncs, perquè es coneguin els perfils, quins tipus de perfils hi ha, com funcionen, com es poden acompanyar, i realment hem obtingut una resposta molt gran per part de tots els centres i des de MAC, doncs, des d'aquí volem expressar el nostre agraïment també.
Uns tallers que han començat i que està fent en Dani Reixac, que és especialista en altes capacitats, se fa feina, entre d'altres, en el centre Arrels i justament està en aquesta, al capdavant, no?, d'aquesta capacitació o de formació cap a les escoles i cap a professionals. Feia servir ara, Mireia, una paraula que per jo és molt important, és enriquiment. Moltes vegades, quan tens xerres amb un professor o hi ha unes altes capacitats, dius, bueno, ja els hi donaré més feinetes. I no és això, no es tracta d'això.
No és això. Jo sempre dic, quan els pares a vegades arriben a l'associació i ens demanen i què he de fer i com ho fem ara, i dic, bé, primer calma, tranquil·litat, ara ja sabem el que hi ha, no? Això és com quan vas al metge i et diuen, doncs tens això, doncs és més fàcil tractar-ho i acompanyar-los, no?, sobretot, perquè clar, són fillets, i a vegades també són fillets que poden ser molt intel·ligents, per entendre'ns, però no deixen de ser fillets, i això no ens en podem oblidar, tampoc. I llavors a les escoles sempre, bueno, doncs els donarem més deures. No. El que heu de fer és generar-los reptes, generar-los aquesta curiositat, que és una característica que tenen el 95% dels fills amb altes capacitats, no? I sobretot és treballar-los això, no sé, tots tenen aquella cosa que els agrada, que els motiva, que els hi fa brillar els ulls, i és el que hem d'aconseguir treure'ls-hi, perquè és el seu motor d'aprenentatge.
Clar, moltes vegades hi ha aquestes barreres, aquests problemes, aquests obstacles que es poden trobar, i tot això que els hi ocasionen els fillets quan estan tantes hores dins una aula i no se'ls hi dona l'atenció que necessiten en quant a la manera que tenen de pensar, d'aprendre i en aquest enriquiment de la seva educació.
Exacte, el problema que tenim a les aules, sobretot, és d'avorriment, ¿vale? És a dir, qualsevol persona d'altes capacitats, bueno, infant d'altes capacitats, ho expressarà pel simple fet de que ells aprenen més ràpid. Llavors, si tu et repeteixen 8 vegades el mateix per aprendre-ho, a la segona ja t'ha quedat claríssim i a partir d'aquí tens les opcions, o desconnectes o fas una altra cosa, no? I aquí és el perill. I és el que hem d'intentar evitar, doncs, que passi a les aules, precisament amb aquest enriquiment que comentàvem, no? Si sabem doncs, que aquests fillets ja han entès la regla de 3 al minut 1, doncs podem plantejar-los algun concepte més avançat o que pugui servir doncs, per aprofundir sobre aquest tema dintre d'un altre sector, no? I que els hi pugui generar aquesta curiositat doncs, per saber per què és sempre o com sempre o aplicat a la realitat, o tirar una mica més endavant perquè puguin doncs, seguir-se sentint estimulats.
Clar, desconnecten, fan altres coses i aquí ja podem començar a posar etiquetes de qualsevol tipus i colors, no? De que si està inquiet, de que si molesta...
Exacte,
i tot
exacte.
Això, al final, el que porta és a un, moltes vegades, un suspens, que també és aquest altre mite, no? No és que els fiets que tenen tanta intel·ligència deuen portar tot notes excel·lents. No, moltes vegades estan acompanyats de suspendre ses matèries per altres conflictes que puguin tenir ells mateixos dintre
exacte.
Del seu cap.
Correcte, sí. El propi avorriment doncs, pot fer doncs, que desconnectis i diguis això ja no m'interessa, que no hauria de passar, però pot passar i pot acompanyar un fracàs escolar. O bé el no sentir-te comprès dins d'un grup, perquè ja no només estem parlant de qüestions de curriculars, sinó també d'emocions, no? El fet de sentir-se diferent a un grup, a ningú li agrada sentir-se exclòs, sentir-se l'estrany a l'aula, i això és un altre mite doncs, que sempre ha acompanyat molt les altres capacitats, no? I això també doncs, a vegades pot provocar bullings, inclús. Bé, moltes etiquetes que nosaltres intentem sempre llevar i buscar això, no? La part positiva, perquè si les coses es fan bé, brillaran molt fàcilment. I fent petites cosetes a l'aula realment s'aconsegueix un gran resultat.
I aquestes petites cosetes són les que esteu en aquests moments amb, aquesta formació dirigida
correcte.
A docents que ha tingut tant d'èxit perquè cada vegada hi ha més alumnes amb altes capacitats i per tant els professors necessiten d'aquestes eines. Quines altres accions esteu desenvolupant? Perquè dissabte és el dia de les altes capacitats, per tant heu fet tot el mes de març dedicat sí. a donar-hi visibilitat i a celebrar-ho, perquè escolta'm, al cap i a la fi és una notícia meravellosa per una família tenir un fiet o una fieta amb altes capacitats, al cap i a la fi és com un diamant que si es poleix pot tenir unes satisfaccions molt grans.
Correcte, nosaltres sempre diem no, que són una mica el futur i que el futur l'hem de cuidar, perquè són aquelles persones que tenen una facilitat que la resta de la població general no té. No? Llavors, si ells tenen la facilitat aquesta per aprendre i per aconseguir brillar, doncs els hem de polir en el bon sentit de la paraula. No? I nosaltres vam proposar doncs, que no fos només un dia, sí que evidentment el dia 14 és el dia simbòlic, però que fos al llarg de tot el mes. No? I vam fer, doncs, vam proposar aquestes accions de formació del professorat, també hem organitzat un curs d'escacs per a fiets que no han jugat mai, perquè entenem que també és una manera de canalitzar aquest coneixement, que també és de tots els dissabtes del mes de març. També hi ha activitats concretes a les escoles, és a dir, al llarg d'aquest mes també l'AMAC anirà a diverses escoles que ens ho han demanat particularment. Escolta'm, veniu, parleu amb els alumnes, expliqueu-los què és, què fan, una mica aquest aspecte de divulgació. També moltes escoles s'han sumat al... Bueno, tenim un manifest que publicarem el dia 14, que hem compartit també amb ajuntaments, amb escoles... Doncs sobretot per això, per conscienciar i per visibilitzar les altes capacitats i trencar mites. I també tenim una campanya que és molt simbòlica, que és, hem fet uns braçalets concrets de color groc, perquè el color groc és el color associat a les altes capacitats, on te convidem a tothom a posar-se-les i fer fotos i penjar-les a la xarxa etiquetant a Mac i aquestes coses, no? Doncs perquè una mica algú vegi aquesta foto de color groc i què és això, no? I de què va? I què són les altes capacitats? I que la gent es pugui fer aquestes preguntes i busqui la informació i llavors, mica en mica, tothom podrà tenir la informació correcta, per entendre'm.
Idò, tothom convidat, si a més tenen sospites, dubtes o qualsevol pregunta,
exacte.
A Mac Menorca, que teniu una pàgina web a macmenorca.com i a més també esteu com a Mac Menorca a les xarxes socials i na Mireia i tots els altres professionals i famílies i pares i mares segur que vos atendran en totes les activitats que organitzeu. Gràcies, Mireia, que vagi molt bé. Forta
moltes
abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Adéu.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Faim un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins atentos.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Penta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb tots vostès, en Toni Tudorí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé, em paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
Què és això?
Gràcies, gràcies, Toni Tudorí, com estàs?
Bon dia, Toni.
Bé, però quina música més rara que me posa el Jordi avui.
Que no li has demanat tu?
Bueno, no, jo li he xerrat d'una altra cosa, però ell va a la seva. I m'ha dit que posaria música de per allà dalt de tot, del Cercle Polar Àrtic i totes aquestes coses.
Bueno.
No sé, ja veurem com lligarà amb el que vindrà darrere. Va.
Perquè no ens has de xerrar del Pol, eh?
Del què?
Del Pol Àrtic.
No. No.
On hem d'anar avui?
Avui, la setmana passada vam seguir parlant dels Tasso, el llinatge italià i tot això, no?
Sí, continues amb la investigació.
Bueno, no, aviam, com que segurament si no hi ha res de nou demà sortirà en el suplement xoc des diari aquest llinatge, el Tasso,
sí.
Vaig voler comprovar, perquè tenia algun detall que no tenia prou net o prou clar, i vaig mirar d'apel·lar, de recórrer al xat GPT aquest, que mai sé com es diu, que no és l'únic, que n'hi ha més de coses d'aquestes. I vas quedar bocabadat, vas quedar espantat de la resposta que em va donar. Perquè, i un dels Tassos era l'escultor que va anar a l'Argentina, i va morir allà l'any 35 i demés. I vaig demanar-li, qui és Torquato Tasso Serra? I la resposta em va deixar de pedra. Diu, fue un político y empresario español nacido en 1923 y fallecido el 2013. Es conocido principalmente por haber sido alcalde de Barcelona durante el final del franquismo y los primeros años de la transición democrática. Mare de Déu, senyor. Jo me'n recordo que era l'alcalde de Barcelona l'any 73 fins al 75. I era en Enrique Massó i Vázquez, que era un empresari bastant important, amb molt de duros, i que durant 2 anys va ser alcalde de Barcelona. No en Torquato Tasso Serra, que havia nascut en 1855 i va morir en 1935 a l'Argentina. Aquí hi ha coses que no acaben de lligar. Vull dir, vaig dir, ai, Déu meu senyor, i això ja ho tractarem més calma, perquè sembla ser que el futur, molt el present, ja és aquestes intel·ligències artificials que ho saben tot, però és que ja es veu que tinc mà de mestre, perquè un fot el dit m'ho surt un nyap. Si Torquato Tasso Serra no va ser alcalde de Barcelona. He pogut esbrinar que l'Enric Massó sí que va ser, entre aquests anys, procurador en Cortes a Madrid, franquistes. Que res a veure amb l'alcaldia d'en... Ah, i a més, per acabar-ho d'aclarir, d'en Torquato Tasso diu que també va ser el pare d'Anna Virolés. Anna Virolés va ser ministra d'Indústria amb en Aznar. Encara és viva, té 72 anys aproximadament, ara, vull dir que no pot ser que sigui això. És a dir, que la quantitat de nyaps que hi havia amb aquesta pregunta meva em va deixar boca parat. I dic, alerta, atenció, no donem per bo tot el que diu el ChatGPT i la IA.
Ens agrada això.
Perquè hi ha que comprovar les coses.
Pot ser que agafés el tasso del Torquato amb el masso d'en Enric?
Sí, però el Torquato és del segle XVI, clara.
Clar, no, jo ho dic per similitud de llinatge, tasso, masso, però, i devia fer el que va voler.
El tasso va ser un poeta renaixentista, i Enric Masó va ser un empresari que tenia molt de durs i un barco de conya enorme.
Bé, que tan intel·ligent no és la IA.
Bueno, pam, cuidado. Atenció. Nyaps n'hi ha, però això dic que la gent té que verificar les coses que dic. Jo per fer una verificació, avui he vist en el diari, avui de matí, que es veu que aquells molins de vent que es volien posar a Menorca, prop de Menorca, ja no s'hi posen.
No, ara se'n van a les Canàries.
No, creu que anaran a parar a Canàries i coses així. Molt bé, no entrarem en detalls de si és oportú, si és convenient, si no ho és. No, el tema és que, clar, la pregunta que jo em faig i que li faig a la pròpia ChatGPT és quanta energia consumeix tot aquest sistema? Mira, vull recordar que en Josep Pla, que no anava mai amb avió, anava sempre en barco, una vegada que va anar a New York, va anar a Amèrica, la primera vegada que hi va anar, i era pràcticament de nit, i New York estava tot encès de llum. I la pregunta que va fer en Josep Pla va ser: i tot això qui ho paga? Clar. Ara, el tema és de dir, i això del ChatGPT, que és de franc? I mirat, i això m'ha ajudat bastant, perquè les respostes que m'han donat són molt coherents i són molt més exactes, molt més exactes del que podria semblar. Quin va ser el consum l'any 2024 d'energia elèctrica a tot el món? I a l'any 30 es preveu que sigui el doble. Va ser de 400 i tants mil terawatts hora. Un terawatt, bueno, és una cosa molt, molt grossa, enorme.
És una barbaritat.
Sabeu? Si hi ha en el quilo, que són 1.000, el mega, que són 1.000.000, els giga, que són 1.000.000.000, i els tera, que són 1.000 de 1.000.000.000. O sigui que és 1 bilió, de fet, no? Vull dir, una barbaritat. Però, esclar, quan nosaltres fem una consulta a Google o la intel·ligència artificial, teniu idea de quina energia fem gastar? Que no sabem qui la paga.
Ni idea.
No, segur que no sabeu ni idea. Sabeu quin consum, quantes energies elèctriques es consumeixen a Menorca? Mig terawatt hora a l'any. Espanya, 250 terawatts. És a dir, que Espanya consumeix 500 vegades el que consumeix Menorca. I el món ja no t'ho vull dir perquè se me'n va a bandes inconcebibles, no? Però, per exemple, un altre detall interessant que he trobat aquí, que és que la IA gasta 10 vegades més energia que Google.
Consumeix una quantitat d'aigua també espectacular.
Bueno, no gaire, perquè, terme mitjà, 100 preguntes fan gastar un litre d'aigua.
100 paraules, mira, jo tinc aquí, 100 sí. Paraules en el ChatGPT consumeix un promig de 519 mil·lilitres d'aigua, que és
o sigui, un
bòtil...
Més de mig litre, sí.
Correcte. Idò, què et sembla?
Vale. Bueno. Un litre. Pues, cada 100 preguntes o el que sigui, te donen un terme mig un litre, però com que se fan milions i milions i milions i milions de preguntes...
Imagina't tu.
Es consumeix una quantitat d'aigua brutal.
Brutal.
Però i aquesta aigua, que és que se la beu, el sistema?
El refreden, no? O com va això?
Clar, és per refredar, sí, sí.
No n'hi ha prou, o sigui, amb un ventilador. Estem...
No. I a més, segons m'ha dit en Jordi que havia anat, perquè m'acaba de dir que havia anat per allà dalt de tot, del cercle polar àrtic, que
ara
allà,
arribarem
allà,
al perquè, el sembla... perquè del pol.
Clar, perquè allà hi ha un gran centre, no sé si de Google o de qui sigui, d'aquest tractament de dades. Que allà fa molt de fred.
Molt.
I el fred, una mica enterrat, és permanent, de la qual els hi costa molt poc diners, molt pocs litres d'aigua, perquè estan com si diguéssim a dins d'un pidoig de gel.
Mm-hmm. I
però
per
en qualsevol
allà
cas... Clar, van a llocs d'aquests on l'aigua, vull dir, en gasti la menys possible.
I per
sí,
això...
Que estem davant d'un...
Conclusió, digues. No tu, conclusió...
Conclusió, que és una eina que és evident, bueno, sistemes que cada dia van a més, que ajuden moltíssim a la feina, a moltes feines, que te permeten tenir unes idees globals o molt concretes d'uns problemes determinats, però que hi ha que anar viu, perquè si li demanes que era en Torquat Tasso Nadal, te diu que va ser alcalde de Barcelona l'any 73.
I no és veritat. Va ser un escultor.
Mentida.
És mentida. Tampoc va ser el pare de Nana Virolés.
Mentida absoluta.
Tanta energia, tanta aigua per
això. Nana Virolés, si sapigués que el pare era un tal Torquato Tasso que havia estat alcalde de Barcelona, li pot agafar,
no, no
li pot agafar el que no té.
I per a Sant Jordi ha posat la música aquesta del Pol Nord, la música d'abans, que és que clar, ja no
clar,
sé per què em poses perquè... el Jordi, és que esteu connectats i no és per intel·ligència artificial, lo vostre.
No, és que em va dir quina música pot, no ho sé, però xerraré de consums d'aigua i de llum i d'electricitat. I diu, jo vaig ser, i m'ho ha explicat ara, fa un quart d'hora.
Espera que en Pere m'ho ha de dir on hem d'anar avui que vespre, Toni. Pere, calla en bramot
sí.
Una estona, per favor.
Passi, a les 7:30 anirem al Museu de Menorca, on hi ha la conferència Escriptores en Clau Musical, a càrrec de la llibretera i divulgadora cultural Dolors Boatella. S'hi explorarà el paper que desenvolupa la música en diversos exemples literaris d'escriptores universals com Mary Shelley, Virginia Woolf i Mercè Rodoreda.
Idò. Quan has de venir, Toni? Quan tens bitllet? No ho tens. No tens?
No tinc bitllet.
Per Sant Jaume?
No. No, antes, encantes. A final de mes, segurament, o mitjan llarg, no ho sé. Estem a dia 12 ja, no? O
sí, 11, no sé, a dia 10.
Dia 10, dia 10.
Dia 10.
La setmana que ve no puc.
I de l'altra.
Però l'altra setmana, potser sí.
Vés-te. Finals de mes ja hi haurà més oferta, de vols.
Antoni, d'aquí un parell de setmanetes, nosaltres demà tornarem aquí al Dia Menorca.
Aquí a les 12.
Adéu a tothom, adéu Jordi, adéu Toni, adéu Pere.
Adéu.
Adéu a en Lluís, adéu. En Josep.
Alerta amb la xat GPT, alerta.
Adéu. Fins demà.
Adéu.
Adéu, gràcies. Senyals de fum eren segons.